COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts pràcticament. Des de Tarragona continuem a Herrera en COPE. És dimecres 21 de febrer, el dia en què sabem que el ministre de Fomento s'ha reunit amb els alcaldes del Pacte de Berà per parlar de la problemàtica de la Nacional 340 amb el tràfic pesant. La mateixa setmana que sabem que des de setembre de 2017 no s'ha mogut ni un dit per avançar en l'acord tancat amb la Generalitat. No s'ha donat cap informe fins a aquest, no s'ha demanat cap informe fins a aquest mes de febrer. Recordem-ho, això, eh? Doncs aquesta mateixa setmana sabem que durant 5 mesos no s'ha fet res i el ministre s'ha reunit 30 minuts amb els alcaldes. Resultat de la reunió? Cap data concreta ni cap avenç encara sobre la taula. Només el compromís i un ho estem treballant. Doncs senyors, de compromisos no vivim els ciutadans. Més fets i menys pèrdua de temps. Dit això, posem-hi música al dia, que ja ens farà prou bé. Tal dia com avui, de 1933, naixia Nina Simone. Els dimecres saben que hi som fins a la una, però fins llavors tindrem temps de repassar tota la informació. Atents avui perquè dedicarem una estona a conèixer més a fons el nou Club de Col·leccionistes de Reus. Col·leccionen alguna cosa vostès? Si la resposta és sí, no es perdin l'entrevista d'aquí uns minuts. Per altra banda, parlarem amb l'Agència Catalana de Consum sobre la pujada de tarifes de les empreses de telefonia. Alerta, perquè no ho hem d'acceptar i callar. Els acompanyarem en directe fins al punt de la una, al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web i l'app de COPE, ja saben, buscant l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi. He cares for me. My baby don't care. For cars and races. Baby don't care for. He don't care for high tone places. Liz Taylor is not.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Tenim un cel amb intervals de núvols a les comarques de Tarragona. No descartem alguns ruixats aquesta tarda amb una cota de neu que, a més, avui anirà baixant dels 1.200 fins a arribar als 600 o 800 metres. De fet, també baixen les temperatures amb una màxima de fins a 14 graus a Tarragona, 15 a Reus, 18 a Tortosa i 13 graus a Gandesa i al Vendrell. Pel que fa al vent, al sud continuem amb mestral encara bastant fort, tot i que la tarda anirà disminuint. De cara a demà, esperem un cel més clar al matí i no descartem novament algunes precipitacions, però ja més febles i disperses cap al litoral o prelitoral. Això sí, amb una cota de neu més avall, arribarà als 300 o 600 metres. També han de baixar força les temperatures demà, amb màximes d'uns 12 en general a Tarragona o Reus, per exemple, i mínimes de 4 a Tarragona o Tortosa, 2 graus a Reus i al Vendrell, una Gandesa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat aquesta hora a les carreteres de Tarragona, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Entrem en matèria. Acusat d'homicidi per imprudència, el jove que conduïa el cotxe que es va encastar contra la rotonda de les Gavarres, un accident en què van morir dues joves de Lleida de 19 i 27 anys el passat 3 de febrer. La policia ha tancat la investigació i acusa de dos homicidis per imprudència el noi de 22 anys, que recordem-ho, anava al volant amb una taxa d'alcoholèmia de 0,19, circulava a 140 km/h en un tram de 40 i no s'havia tret mai el carnet de conduir. L'acusen també de conducció temerària i d'un altre delicte per no haver-se tret mai el carnet. El cotxe era d'una de les víctimes, de la jove de 27 anys, i segons fonts de la investigació, tots tres tornaven de celebrar l'aniversari d'ella a Salou.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
I més coses, el ministre de Fomento, Íñigo de la Serna, es compromet a accelerar al màxim els tràmits per treure els camions de la Nacional 340, però evita donar una data. Ha remarcat una voluntat, diu, de treballar amb celeritat.
Como esos informes en algún caso no dependen exclusivamente del ministerio, yo ya les he trasladado que aunque hubiera sido pues desde luego nuestro deseo, no estoy en condiciones de poderles dar una fecha, que lo que sí podemos garantizar es que en la medida que vayamos superando plazos, superando trámites, los alcaldes puedan tener información en tiempo real y para ello a través de la subdelegación de gobierno se les irá informando de esos pasos que estemos dando.
S'ha reunit aquest dimarts mitja hora amb els alcaldes del Pacte de Berà que lamenten la manca de concreció i demanen resoldre el problema. Martí Carnicer és alcalde del Vendrell i portaveu dels alcaldes del Pacte de Berà.
No marxem amb una data de termini concreta. Sí que nosaltres, com a alcaldes, li hem manifestat que la 340 té un moment molt crític, que és a l'estiu, i que, per tant, seria interessant que això estigués resolt per l'estiu. Però ho hem dit nosaltres. Per nosaltres l'important en aquest moment és resoldre el problema, entenguem-nos. Tenim un problema i el que hem de fer és resoldre'l. Després, si algú vol fer altres qüestions i buscar altres responsabilitats, ja farà qui ho hagi de fer.
En plan econòmic, els treballadors de Vic, Iberia, a Tarragona estan en peu de guerra. Prop d'un centenar d'empleats es concentraven a les portes de l'empresa, al polígon Entrevies, aquest dimarts per denunciar la pèrdua del conveni propi de l'empresa i la intenció de la direcció d'aplicar el conveni sectorial de referència per tal de modificar les condicions laborals dels treballadors. La plantilla de 210 persones ara mateix tem que això els pugui perjudicar en canvis d'horaris, pagues i torns. El president del comitè d'empresa de Vic, Iberia, a Tarragona és en Ramon Soria.
Estem cansats ja d'anar a Inspecció de Treball i al Tribunal Laboral de Catalunya. Només ens queda seguir lluitant i perquè al final el traspàs de conveni del propi al del siderometal·lúrgic sigui de manera pacífica, ràpida i que no té que haver cap merma econòmica pels treballadors ni les treballadores.
Aquesta setmana mantindran reunions amb la direcció i avisen que si la situació no es recondueix enduriran les accions de protesta. Canviem de qüestió. Magí Castro, el nen de 13 anys que va rebre un cop de porra per part d'un agent dels Mossos durant la vaga general de 2012 a Tarragona, confia que el judici que se celebrarà dimarts que ve a l'audiència sigui una petita victòria per totes les víctimes de la repressió policial. El noi actualment té 19 anys i ha posat en valor que 5 anys després el cas arribi finalment a judici gràcies al fet que va ser gravat per les càmeres de televisió.
Vam tenir la sort de ser gravats i bueno, que nosaltres volem que sigui una petita victòria també per tota la gent que no ha pogut ser gravada i que ha patit el mateix, que segur que ha sigut molta, i no només aquell dia, sinó bueno, durant molt de temps segur que n'hi ha hagut més casos, però no hem tingut la sort de ser gravats. Jo vaig ser gravat i per això podem fer el judici, si no hagués sigut la versió d'ells que jo havia tirat una pedra i m'havia donat, que bueno, és, bueno, no, evidentment és bueno, estúpida, diria que és.
Atenció a aquesta. Dos detinguts per robar més de 1.400 euros en begudes alcohòliques i altres productes en supermercats de Salou i Móra d'Ebre. Les imatges de les càmeres de seguretat dels supermercats van permetre a la policia identificar l'home que accedia a l'interior del magatzem. Els Mossos els van enxampar a Tarragona mentre descarregaven d'un cotxe el material que haurien robat. Els detinguts acumulen fins a 14 antecedents policials per delictes contra el patrimoni. Han quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar davant el jutge.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
I una bona notícia, una maqueta adaptada de la Tàrraco romana aproparà el patrimoni a les persones invidents. La peça està tallada en fusta, reprodueix el centre històric i es destaquen els edificis romans en tres dimensions amb una textura rugosa que en facilita la interpretació al tacte. Està instal·lada ja a l'Espai Turisme de Tarragona. Amb això arribem al punt de 2:15. Ens aturem un moment per la publicitat i continuem.
Llega la rebaja final del Corte Inglés, con un 70% de descuento en una gran selección de marcas de lencería, corsetería y medias. Un 70% de descuento que no te puedes perder. Es la rebaja final en el Corte Inglés. Solo hasta el 28 de febrero.
¿Vamos? Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Ara, amb El Periódico, les millors receptes dels xefs i els guanyadors de Masterchef a casa teva. 10 llibres amb més de 600 receptes del programa. Aquest cap de setmana, tapes i aperitivos per tan sols 1,95 € només amb El Periódico.
Esforç, aventura, superació, paisatge, natura. Torna el cicle de muntanya a l'Auditori Diputació, a Tarragona. Cada dijous del 15 de febrer al 22 de març, conferències i documentals amb la participació d'alpinistes de renom internacional. Entrada lliure amb invitació. Més info a dipte.cat/ciclamuntanya. Aquí, Diputació.
Moteros de toda la vida, moteros que se la acaban de comprar, moteros de fin de semana, moteros ocasionales, son tan moteros unos como otros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Vinga, seguim amb més coses al programa. Els vull transportar ara fins a un club molt especial. És un lloc de reunió per a col·leccionistes que acaba de posar-se en marxa a Reus i ens ha creat l'atenció el projecte, la idea, per això en volem saber una miqueta més i per això necessito convidats. M'acompanyen avui a l'estudi els responsables de posar en marxa aquesta iniciativa. Tinc aquí el Joan Carles Llop, l'Òscar Llop i l'Anna Flores. Molt bon dia a tots tres i gràcies.
Bon dia, gràcies a tu.
Un plaer tenir-vos per aquí. Escolta, què fa? Com a 4 mesos, més o menys, que vau posar en marxa?
El setembre.
Uh-huh. I com sorgeix la idea? A veure, qui m'explica això?
Aviam, en principi la idea surt de part meva, perquè jo justament tenia un local que el tenia buit,
sí,
i el tenia ple de trastos, i vaig dir, bueno, ara aquest local li vull donar una altra utilitat. I llavors doncs el vam endreçar una miqueta, vam fer unes quantes millores, i quina utilitat li volia donar? Doncs com que sóc col·leccionista, dic, bueno, pues fiquem-li una opció pues, perquè la gent se pugui reunir amb el que és l'ambient de col·leccionisme típic. Uh-huh. Cosa que s'havia perdut perquè la llotja havia tancat feia uns anys i aquí al passeig, ai, a la plaça El Prim, hi havia un punt de reunió,
sí,
però, clar, ja aquest punt de reunió ja no hi era. I la majoria de la gent que feia trobava els companys moltes vegades al passeig, a la fira de volcanters del dissabte, i dius, bueno, pues una opció és donar-los una altra opció, un altre punt de trobada, i això és el que vam fer.
Uh-huh. Per tant, col·leccionistes no només de Reus, sinó d'on vulguin venir, no? De prop, de la demarcació de Tarragona, ara tenen un lloc on trobar-se. Això, veig, Joan Carles, que la cosa va sorgir per iniciativa teva. Com enredes aquí a la resta? A veure, Òscar i Anna, com us va enredar el Joan Carles per posar això en marxa?
Bueno, a mi ho va tenir bastant fàcil, el seu germà. I bé, a veure, jo doncs, m'he dedicat sempre en tot el tema de coneixements informàtics, internet i totes aquestes coses modernes. I bé, doncs, li vaig donar un cop de mà a ma germà per poder treure una miqueta la faceta més tecnològica, no? I allí ens vam enfrescar una miqueta a fer tota la web que sí, podeu accedir mitjançant www.collectorsclub.com.
Collectors Club amb dos L's, eh? Collectors, sí, per dos, entendre'ns. Collectors Club.
Punt es, és veritat. I bueno, doncs vam crear una miqueta la web i a partir d'allí, bueno, la qüestió és que la gent hi pugui accedir, pugui trobar una miqueta dins d'aquesta web la seva comunitat.
Clar.
I també una miqueta també el que és la seva col·lecció, perquè també han pensat una miqueta que la puguin utilitzar perquè ells mateixos guardin els seus continguts, les col·leccions que tenen.
Ah, molt bé,
si jo
tinc una col·lecció, o sigui, ho podem posar al web o al local?
Aviam, la col·lecció normalment és física i un la té a casa seva.
Clar.
El fet de tenir una virtual, el que és la col·lecció, el que et fa és poder tenir-la ordenada.
Ah, molt bé.
I llavors no es pot posar qualsevol col·lecció, solament es poden posar les que anem implementant, perquè no, normalment, doncs clar, no et dona opció a ficar qualsevol tipus de col·lecció. Nosaltres ara, per exemple, en tenim 5, que són les més habituals, el que és els punts de llibre, els calendaris de butxaca, les plaques de cava, objectes de merchandising... Bueno, són coses que a poc anirem posant de més perquè la gent de qualsevol altre tipus de col·leccionisme pugui anar posant les seves coses.
Clar.
Ara, de moment, per exemple, solament poden introduir-les els d'objecte de merchandising, perquè estem fent proves. Vull dir que, com totes les coses, el que és tecnologia, sempre has d'anar fent proves i has d'anar muntant-les. I llavors, doncs, bueno, de moment, hi ha el que és objectes de merchandising i a prop, doncs ficarem altres col·leccions i donarem més implementació a les altres col·leccions.
Mm-hmm. Anna, que no t'hem deixat encara explicar, a veure, a ti com t'enrede el Joan Carles per dir, ei, involucra't en això, muntem aquest club de col·leccionistes.
Bueno, jo vic a propet del club i passo sovint per allí. I sempre el veia, quan el veia obert, pues, entrava a saludar perquè ens coneixem de fa...
17 anys.
Sí. I 18, sí, i 18 ben bé, ben llargs. I ens trobàvem allí a la llotja, vull dir que ja ens coneixem d'allí a la llotja. I al passar per allí, doncs, em deia, diu, mira, vull fer això, que vull posar un club de col·leccionistes i tal. Diu, mira, ara estic fent una estanteria de palers. Palers està fent coses. Ara poso una taula. I clar, jo anava veient com ara com... pintava una paret.
Com ho ha anat adequant, no?
Com ho ha anat adequant, no? I llavors, clar, jo li vaig dir, dic, compta amb mi si fas el club. Dic, ni que sigui la sòcia 200, més igual. Dic, compta, de fet, vaig quasi cada dia a ordenar les meves col·leccions.
Sí, sí.
Ara estic en punts de llibre.
Uh-huh.
I després ja passarem als calendaris. Les altres que tinc ja són més petitetes i ja costa menys, i jo a casa en una caixa ho puc tindre.
Sí.
Tinc també de Coca-Cola...
Ara, no, ara us preguntaré què col·leccioneu vosaltres. Abans vull saber, perquè jo crec que en aquest club, per cert, no hem dit l'adreça, que esteu aquí a Reus, al carrer Sant Jaume.
El número 48.
Carrer Sant Jaume 48. La idea és que en aquest espai, Joan Carles, hi hagi, suposo, una part d'exposició, no? que sempre es pot veure coses.
Un aspecte bastant clar, que és, com que és un punt de trobada, molta exposició no s'hi pot posar perquè és un local que no és molt gran. Però hi ha una miqueta d'ambientació.
Mm-hmm, vale.
I també el fet de que són coses d'intercanvi, moltes vegades el fet de... El mateix col·leccionista porta les seves coses per intercanviar, ja veus coses allà. Amb el que és el tema d'exposició, sí, segurament en farem d'exposicions. Per exemple, ara el dissabte, que tenim la trobada el dia 24... farem una petita exposició d'objectes de Star Wars. Petita,
hombre,
perquè tampoc no és molt d'espai el que tenim. Però sí, la intenció és justament anar fent exposicions, anar posant cosetes perquè la gent disfruti, que és lo bonic.
Uh-huh. Però sobretot que sigui un punt de trobada, no?
Sí.
Un lloc físic on poder trobar-se, com tu dius, doncs, per exemple, intercanviar, no? O demanar ajuda, de vegades, per trobar, suposo, allò que busques, no? Que de vegades la cerca no deu ser fàcil.
No és fàcil, però com que un col·leccionista el que busca normalment és més disfrutar de la col·lecció, i a vegades a la búsqueda és lo bonic.
Clar. O sigui,
buscar aquella peça és el que te fa gràcia.
Uh-huh. I també, no sé, està obert, per exemple, a algú que no sigui pròpiament col·leccionista però que estigui buscant una peça concreta? Ens ajudeu una mica des del club en aquesta cerca?
Sí, però no és tan fàcil, perquè normalment la majoria de col·leccionistes el que busquen és ampliar la col·lecció.
Yeah.
Però normalment hi ha algun que potser es vol desprendre d'alguna peça en concret, però no és normal.
Uh-huh. Quants socis teniu, de moment? Això, recordem que des de setembre esteu en marxa.
Aviam, socis són sobre uns 10.
Vale.
Però el que és usuaris hi ha sobre uns 40 persones.
Molt bé, bona mitjana.
Tenim grup de WhatsApp, tenim grup de Facebook, o sigui, estem bastant tecnològics, la veritat.
O sigui que Òscar dona feina, no?
Sí,
bastanta.
Aquí ha participat ja per posar-nos en Instagram i amb tots els medis socials una miqueta per arribar a quanta més gent sigui possible.
Bueno, és que suposo que les xarxes socials, no?, en aquest afany d'ampliar col·leccions, són una plataforma boníssima, no?, per trobar allò que potser estàs buscant i ho té un col·leccionista de vés a saber on, no?
Sí.
A veure, és on està la majoria de gent i pots accedir amb ells. A més, hi ha molts grups. És veritat que amb la web, doncs, ells tenen una miqueta el seu... nexe comú, però sí, els tenim que anar trobant i agafant i anar juntant dins del que seria aquesta comunitat de Col·lectors Club.
Uh-huh. Heu fet, per posar-ho fàcil a la gent, no? Allò feu fins i tot una oferta, no, Joan Carles, d'associació, diguéssim, que primer no cal pagar cap quota d'entrada, no?, per formar part del club.
O sigui, es dona 2 mesos de marge.
2 mesos.
Sí, perquè la gent s'habitui, perquè digui, doncs, ens agrada o no ens agrada. O sigui, jo no... Com que és una cosa personal... obligar amb algú a fer-se soci no s'obliga, més amb aquestes coses. La qüestió és, clar, que hi ha un manteniment. Jo, la gràcia és que, com que el local és meu, doncs no tinc la necessitat de pagar un lloguer, que si no, no es podria fer. I llavors, doncs, bueno, és una opció, doncs, al cap dels 2 mesos, doncs, te vols fer soci, doncs pagues una quota petita, perquè són 10 euros al trimestre, o 40 euros l'any.
Vaja, sí.
I això és més que res per les despeses habituals. Lo típic, l'Electra... I si fas qualsevol cosa, també tenir una miqueta de marge de diners per poder, doncs, potser muntar alguna exposició o alguna cosa.
Clar. Va, anem a la teca. Què col·leccioneu vosaltres? A veure, Anna, comencem per tu.
Bueno, jo col·lecciono... El meu gruix principal és calendaris de butxaca, que des dels 9-10 anys ne vaig col·leccionant.
Des dels 9 anys, Déu-n'hi-do.
Sí. Tornant de l'escola, doncs, fèiem la ruta de... farmàcies, ortopèdies, botigues que tinguessin calendaris. Clar, en aquella època en tenien molts, perquè te'n feien 5 o 6 de diferents, no? Després vaig començar amb punts de llibre. Ara vas amb una llibreria, en demanes un. Ara vas aquí o compres un llibre, te'n donen un. Intercanvies. També tinc coses de Coca-Cola, aconseguides amb les promocions que fan i tot això. I una mica de xapes de cava, que són de ma mare, però ara li estic activant jo. I no res, vull dir, posa gots, tenia també capses de mistos quan fumava, encenedors també, vull dir, lo típic,
no? Bueno, ara
no?
Sí que són objecte de col·leccionista, si sí. Ja no fumes, ara sí que més que mai, no?
Sí, perquè hi havia de discoteques, hi havia de bars, vull dir, clar. Antics, antics.
Bé, doncs una col·leccionista amb molts fronts oberts, eh? L'Anna, sí. No sé, a veure, Òscar, tu també col·lecciones alguna cosa?
Doncs jo no tinc la faceta aquesta de col·leccionista. Home, tots col·leccionem, eh? Tots col·leccionem. Part de... Algunes de les col·leccions meves han passat a ma germà.
Ah!
Perquè, per exemple, tot el tema de Famòbil, Playmòbil, que jo en tenia uns quants, doncs, bueno... jo els tenia, jo jugava, jo els vaig desmuntar, i ell els va arreglar, els va condicionar, i els es posa ja al Col·lectors Club, no? I jo més col·lecciono, doncs, temes tecnològics. És a dir, molta... Ara, temes més de música, aquestes coses, però ara ja això ja tens a l'Spotify. Ja tens...
Clar, això ja també ha canviat,
i
no?
Ja
no ocupa tant, ja no ocupa tant això. I Joan Carles, a veure, vinga.
Abans que res, volia fer una menció d'un company que no ha pogut venir, que es diu Jani Biosca, que també és un dels que és el vicepresident del club, que a més és un gran col·leccionista. Ell té col·leccions molt bones de plaques de cava, de punts de llibre, vull dir, és una... fa molts anys que col·lecciona i ens coneixem també des de fa molts anys. I vull fer menció perquè justament no ha pogut venir, que també li hagués fet gràcia.
Mm-hmm. Doncs una abraçada des d'aquí també.
Jo col·lecciono de tot.
Què no col·lecciones, seria la pregunta.
Exacte, sí. Perquè realment sempre m'ha fet gràcia.
Ho puc corroborar, eh?
Sí, sí, sí. Jo la meva col·lecció principal és de calendaris de butxaca, també. I jo, justament per això, ens coneixem tant amb l'Anna, perquè com que el fet de tenir un vincle de col·lecció, doncs també havíem fet intercanvis, però ara tinc col·lecció de tot tipus. I ara les que m'estan aficionant més són les de joguines. Famòbil, Playmòbil, Madelman, Legos... Són coses que sembla mentida, però m'estan picant també la curiositat.
Mm-hmm. Ah, doncs escolta, molt bé. Veig que, suposo que de les coses, no, que tenen més èxit dintre del món del col·leccionisme, veig aquí els calendaris, les xapes de cava, hi ha moltíssima gent, no, que les guarda, i els sobrets de sucre, no, també.
Sí, perquè justament la gràcia de la publicitat és que moltes vegades el màrqueting fa que, per promocionar, creïn col·leccions específiques per col·leccionistes. I llavors, doncs clar, això els hi fa la gràcia.
Mm-hmm.
I llavors doncs, nosaltres les col·leccionem, per això estem.
Doncs escolta, si algú que ens estigui escoltant ara també, no, és col·leccionista, que ens digui els oients que col·leccionen ells. Això també em sembla molt interessant. Ens ho poden dir a través de Twitter, @copetarragona, i si no, el WhatsApp del programa, 672-65-35-34. I ara tenen un nou lloc de trobada, no? Com poden fer si volen venir i dir, a veure, no, que s'hi cou aquí, en aquest Col·lectors Club? Quin horari, quan...
Jo gairebé estic la majoria de dies perquè jo aprofito l'ordinador que tinc allà per fer altres coses. Però normalment el cap de setmana és quan tenim més ambient, el dissabte al dematí sobretot, mm-hmm. perquè justament moltes vegades la gent va al passeig, donen el tomet i després s'acosten allí al club i comencen a fer doncs, els intercanvis que no han pogut fer el passeig perquè no tenen la possibilitat, doncs allí donen el vistasso del que poden trobar i després doncs, venen al club a fer l'intercanvi amb la gent.
I de fet aquest cap de setmana teniu molta activitat, no? Perquè sí. Heu preparat coses per dissabte i per diumenge. Va, donem alguna pista.
A veure, el dissabte sobretot, perquè el diumenge és l'habitual que acostumem a fer normalment vale. allà al club. El dissabte no ho fem directament al club, és amb una altra associació que ens dona la facilitat d'utilitzar el seu local, que és l'associació AHAR, que és Associació de Jugadors i Jugadores de Rol de Reus, que jo també sóc soci, i gràcies a això doncs, m'han donat la facilitat de poder utilitzar el seu local, i allí hi ha molt més espai, i allí fem una trobada d'intercanvi de tot tipus de col·leccionisme, la mostra aquesta que te dic d'exposició dels objectes de Star Wars, i també unes petites demostracions de jocs de taula de temàtica Star Wars.
Doncs escolta, tenen tota la informació a www.collectorsclub.es. Ja saben que aquí li donem feina a l'Òscar, de que ho tingui tot el dia. Busquin-los a les xarxes socials, al web, i escolta, si algú doncs, té interès en formar part del club, que es posi en contacte amb vosaltres, que la família continuï creixent igual que les col·leccions, no?
I tant, clar. Que és l'interessant.
Doncs, és l'interessant, exacte. Doncs ja saben, collectorsclub.es, l'adreça carrer Sant Jaume 48 de Reus. Joan Carles, Anna, Òscar, mil gràcies, no tinc temps per més, torneu quan vulgueu.
Igualment, moltes gràcies.
Este año, la calzotada en restaurante El Álamo y al aperitivo te invitamos. Calzots con salsa, longaniza, cordero a la brasa, postre, vino, agua, cava y café. Todo incluido por 35 euros. Y recuerda que te invitamos al aperitivo. Precios especiales para grupos. Infórmese en el 977-84-6240. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover.
Vinga, 48 minuts pràcticament que passen de les 12, seguim en directe a Herrera en Cope a Tarragona i ja us anunciava al principi, molts de vostès hauran rebut potser en els darrers dies informació del seu operador de telefonia mòbil dient que s'incrementaven els serveis i també el preu que pagaven fins ara, entre 1 i 5 euros. Doncs bé, com a consumidors no tenim per què acceptar ni l'increment de preu ni de serveis, si realment no ens fa falta. En volem parlar amb la directora de l'Agència Catalana de Consum, la Montserrat Rivera. Montserrat, bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia a tots.
Un plaer tenir-te per aquí. Escolta, la majoria d'operadores de telefonia mòbil apliquen aquest increment de tarifes?
Doncs sembla que sí, sembla que almenys les principals operadores de telecomunicacions aplicaran aquest increment entre aquest mes i potser un parell de mesos i evidentment doncs, pensem que no es té clar que acceptar, com heu dit, perquè no pot ser que unilateralment ens modifiquin el contracte.
Clar. Per tant, en teoria ens han d'informar, sigui a través de SMS, e-mail o la via que es comuniquin amb nosaltres sí. habitualment?
Sí, ens han d'informar sempre. ¿Vale? El problema està aquí que ells diuen no, nosaltres ampliem el servei, fem una millora, una ampliació de serveis i t'ho cobrem. I per tant, si no t'interessa ens hauràs de dir que no. Nosaltres entenem que tot això s'hauria de fer al revés. És a dir, escolti, nosaltres li podem fer aquesta oferta de millora de serveis per entre 1 i 5 euros. Està vostè interessat? Si és que sí, comuniqui-m'ho. Si és que no, jo no li modifico unilateralment el contracte.
Clar.
Perquè és que canvia molt que tu et quedis amb el contracte que tens o, i que en tot cas, si vols millores, diguis que sí, que no pas que ells directament et modifiquin el contracte. Perquè realment doncs, només es pot modificar el contracte quan hi ha motius que siguin vàlids. I algú pot dir, bueno, què són motius vàlids, no? Doncs serien motius vàlids sempre que en el nostre contracte ens digués, doncs, escolti, a vostè anualment l'incrementarem amb l'IPC o un tant per cent concret anual o l'incrementarem una xifra cada any, o perquè la nostra tecnologia doncs, ja ha quedat obsoleta. Recordem, per exemple, quan quan hi havia la RDCI i es va passar a la DCL,
sí, vale?
Doncs va ser una obsolescència, o sigui, aquella forma de treballar ja no funcionava bé, era molt millor l'altra, tecnològicament havíem avançat i, per tant, això també estaria permès.
Uh-huh.
Però que unilateralment digui, mira, jo li dono més cervesa, en comptes de tenir 2 gigas en tindrà 10 i li apujaré 5 euros. I si no li està bé, ja m'ho dirà. Això entenem que no es pot fer així, sinó que hauria de ser el contrari.
Clar, és que a més ens deies, no es pot canviar el contracte de manera unilateral. Imaginem que, per exemple, jo acabo de signar un contracte que m'inclou una permanència d'un any. En teoria, en aquell any, jo no tinc dret a donar-ho de baixa, diguéssim, no? Tinc aquest compromís. En teoria, la companyia també té aquest compromís de mantenir-me les condicions, no?
Sempre que hi hagi un canvi en el contracte, nosaltres ens podem donar de baixa d'aquella companyia. És a dir, en el moment en què ens modifiquen el contracte ni que nosaltres tinguéssim una permanència, podríem donar-nos de baixa perquè ens han estat modificant el contracte.
Uh-huh.
I no hi ha un consentiment exprés que ens el pugui modificar. Per tant, nosaltres ens hauríem de poder donar de baixa ni que hi hagi una permanència. El problema és que a vegades una persona té una permanència i li han dit, escolti, vostè durant aquesta permanència, que pot durar un any o 2 anys o el que sigui, només pagarà això. I ara li estan canviant les condicions. Li diuen, no, és que vostè ja no pagarà això, pagarà, en comptes de 30, pagarà 35. I l'altre diu, no, escolti, jo tinc un contracte signat que durant 2 anys jo hauré d'estar amb vostès, per tant, jo he de complir la meva part del contracte, però vostès només em cobraran 30.
Clar.
Per tant, unilateralment ells no ho poden modificar i pensem que ha de ser, doncs, al revés, que la companyia t'hauria de demanar si vols o no vols i que nosaltres donéssim el nostre consentiment exprés de si ens està bé o no ens està bé.
Mm-hmm. És molt interessant aquesta dada, que dius, si tenim dret, no? Si aquesta permanència quedaria invalidada si en el cas de que ens ho modifiquin sense el nostre consentiment. Això és molt important, clar.
Clar, perquè realment, doncs, si hi ha una modificació unilateral del contracte, ja no s'està complint per les dues parts.
Clar.
I, per tant, podria ser motiu de rescissió del contracte. De fet, la companyia ens hauria de dir, si no està d'acord, pot rescindir el contracte.
Uh-huh.
De forma gratuïta i sense penalitzacions.
Important, aquesta informació. Montserrat, en el cas que, per exemple, hi hagi algun oient, que no sé si li ha passat ja, que ja li hagin fet aquesta pujada, no?, sense haver-li demanat aquest consentiment exprés, què és el que podem fer?
Nosaltres el que recomanem és que es reclami sempre primer a l'empresa. Per tant, la primera cosa que s'hauria de fer és trucar a la companyia telefònica i dir, escolti, vull reclamar perquè jo no volia aquest canvi. I vostè no em pot canviar unilateralment, o sigui, vostè sol, per la seva banda, el contracte. Per tant, vull posar una reclamació i exigeixo que em doni un número de referència, perquè normalment ho fem per telèfon. Per tant, nosaltres hem de tenir un número de referència, un número que ens han de dir de la nostra reclamació. Perquè això, o sigui, és l'únic comprovant que tenim que ho hem fet. Ho podríem fer per escrit o per burofax, però si ho fem per telèfon, doncs demanar sobretot aquest número de referència, i si al cap d'un mes, 30 dies, no ens han dit res, o el que ens han dit veiem que no és el correcte o no és satisfactori per nosaltres, doncs adreçar-nos a qualsevol oficina de consum públic que pot trobar la gent en el seu ajuntament, en el seu consell comarcal. Per tant, perquè, o sigui, tenim el sistema de consum està descentralitzat, per tant, les poblacions més importants i en els consells comarcals hi ha servei de consum.
Uh-huh.
I com que la majoria de companyies també estan adherides a l'arbitratge, és a dir, a la majoria, no totes, però la majoria, que quan hi ha un problema d'una reclamació, doncs s'intenta arribar a un acord per una via extrajudicial, o sigui, que no hagis d'arribar als jutjats, sinó que primer es fa una mediació, que normalment el fan els serveis públics de consum, fan una mediació entre les dues parts, i si no, posa un arbitratge que ve a ser doncs, com que es fes un judici, però fet per uns àrbitres en comptes de prejutges.
Correcte. Per tant, primera actuació, posar-nos en contacte amb la companyia, important, demanar aquest número de referència, diguéssim, de la incidència oberta, i si en 30 dies res, doncs a les oficines de consum.
De consum.
Podem fer aquest trucar abans de que, si encara no ens han aplicat aquesta pujada, diguéssim, tant de serveis com de tarifa, podem ja trucar a la companyia i dir, escolta, jo això no ho voldré, o s'ha d'esperar que ho apliquin?
Jo gairebé esperaria que ens ho comuniquin, perquè ens ho han de comunicar prèviament, amb un mes d'antelació. Per tant, jo sé que ja hi ha persones que ja han començat a rebre aquestes notificacions. Si nosaltres ens avancem, o sigui, estarem facilitant la seva feina, però no perquè ho tinguem que fer, millor que ho fem, perquè després ens podem trobar que ens ho apugin, haguem de reclamar, la cosa es complica. Però teòricament no ens haurien de fer, ens haurien d'enviar un mail, o ens haurien d'enviar un SMS, o ens haurien d'enviar una notificació, dient, escolti, jo li vull canviar el seu contracte, està vostè d'acord? I el que fan és dir-li, escolti, jo li canvio el contracte i a partir d'ara em pagarà més diners. Per això nosaltres també des de l'Agència Catalana del Consum doncs hem començat actuacions inspectores per investigar aquests fets i veure fins a quin punt podem doncs, intentar que no es faci i si es fa, doncs multar-les si no s'està fent bé.
Exacte. Doncs sugira feina, em sembla, a Montserrat. A la... Perquè no sé, suposo que les companyies telefòniques tenen aquest trist honor, no?, de copar la majoria de reclamacions darrerament.
Doncs sí, fa molts anys que és així, perquè també hi ha molts contractes. Tinguem en compte que quasi cada casa tenim contractat doncs, algun paquet de televisió o de productes que puguem audiovisuals, tenim mòbils, tenim telèfon fixe moltes vegades, tenim la DSL, etc. I per tant, doncs, hi ha molts contractes, però també voldria, en favor d'elles, no, dir que la majoria de les reclamacions que hi ha, al voltant d'un 70% es resolen pel sistema de mediació i d'arbitratge, perquè com que estan adherides, doncs és un sistema més ràpid, gratuït per tothom, i per tant doncs, és una garantia que les companyies estiguin adherides en l'arbitratge.
Exacte. Doncs estem molt atents, com a consumidors també, atents a aquestes coses. Gràcies per les recomanacions. La Montserrat Rivera és la directora de l'Agència Catalana de Consum. Un plaer, Montserrat, torna quan vulguis.
Un plaer per mi. Moltes gràcies.
Hola, buenos días, Mónica. Hoy traemos un truco para trufar unos huevos. Estamos en época de trufa, también conocida como Tubermelanos ponum, un hongo que se forma en las raíces de encinas y robles y que es muy apreciado en la gastronomía por su intenso aroma y su característico sabor. Su escasez, el tiempo que lleva a cultivarla, la tarea artesanal de la cosecha, el tener que esperar años para la primera producción, pueden ser factores que hacen que su precio sea tan alto. Hoy en día podemos encontrar trufa envasada en cualquier superficie y solamente vamos a utilizar 20 gramos para trufar unos huevos con los que vas a tocar el cielo. Como la cáscara de estos es muy porosa, absorbe el aroma de la trufa. Necesitaremos una docena de huevos de gallina y un bote hermético. Introduce los huevos junto con la trufa en el recipiente y déjalo en la nevera durante 2 días. Después de este tiempo podrás hacer tortilla, huevos fritos, huevos escalfados, pasados por agua. Ya verás qué ricos que están. Venga, hasta luego.
A 3w.amigastronomicas.com. Trucs, gastronomía, viatges, vins y molt més.
Mira tu quina bona idea, com les que ens porten sempre les nostres amigues astronòmiques.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Doncs programa express perquè tanquem ja la paradeta, però ens ha donat temps a moltíssimes coses. Esperem que s'ho hagin passat bé, que hagin après coses i ja saben que el podcast del programa el troben d'aquí una estoneta al web de COPE i també al nostre compte de Twitter, @COPETarragona. Tornarem demà puntualment a les 12:20. Gràcies per ser a l'altra banda de la ràdio un dia més. Acabem de passar bon dimecres. My baby don't care.